Les famílies de les Balears han retallat la seva despesa fins a nivells sense precedents. Així ho ha explicat recentment la Fundació Impulsa, que assegura que la davallada arriba al 10% d'aquesta despesa de les famílies. De la importància del consum perquè els sous circulin i l'economia rutlli, no cal dir-ne gran cosa. És, des de ja fa dècades, una de les claus de l'engranatge dels sistemes econòmics hegemònics en el món globalitzat. Per parlar d'aquesta caiguda del consum i de la manera per incentivar-ne un repunt, tenim a l'altra banda del fil telefònic en Antoni Riera, catedràtic d'Economia Aplicada i director de la Fundació Impulsa, un think tank que es presenta com una plataforma de coneixement estratègic que assumeix la missió de facilitar la presa de decisions dels agents econòmics i socials i la configuració d'una agenda que canviï la nostra manera de produir amb un impacte significatiu sobre la competitivitat de les Illes Balears. Molt bon dia, senyor Riera, benvingut a Ràdio Illa.
Què tal? Bon dia, un plaer.
Una caiguda d'un 10% en el consum durant un trimestre, en aquest cas el segon trimestre de 2020, dieu que no té equivalent en la història recent d'Espanya.
No, el cert és que com a conseqüència de la Covid i de les restriccions de l'activitat i la mobilitat, doncs durant els mesos d'abril, maig i juny, el que hem observat fonamentalment ha estat una caiguda molt important del consum de béns duradors, fonamentalment doncs, tot el que serien electrodomèstics, però també, òbviament, la matriculació de vehicles i altres béns que tenen una compra, doncs, insistes, més duradera. Al mateix temps, durant el mes de març es va observar clarament un increment d'aliments, però es veu també que aquests béns més essencials, també ara ja, durant el mes de juny, s'han observat les primeres caigudes, amb una caiguda mitja en els supermercats, precisament de l'Illa d'Eivissa, que fregui el 12% durant el mes de juny.
Del 12%, déu-n'hi-do. No sé si de Formentera podeu arribar a tenir alguna estimació aproximada?
No, tenim dades únicament agregades per Pitiusa, i per tant no podem diferenciar. Òbviament, dins d'aquesta caiguda hi ha també un efecte a nivell important. Cal recordar que el mes de juny tradicionalment és un mes de temporada alta i que, per tant, també, òbviament, els turistes també fan compres d'aliments i, òbviament, doncs, com a conseqüència també d'una recuperació de l'activitat turística molt més lenta, doncs això també està afectant en aquests marcadors. Per tant, podríem dir que tant els residents de l'Illa com els no residents doncs, han ajustat en aquest moment els seus hàbits de consum.
Bé, o sigui, han normalitzat, diguem-ne, els seus hàbits de consum. De totes formes, aquesta caiguda durant 3 mesos del consum tan marcada d'un 10%, quines conseqüències pot tenir això? Es podria repetir, de fet, en el cas de que hi hagués doncs, un agreujament de la crisi sanitària. Com valoreu els mesos que tenim per davant?
Sí, el cert és que a hores d'ara, doncs, el que de moment estem analitzant el que està succeint en aquest moment el més apurat possible. I tot apunta doncs, que aquest xoc de demanda tindrà continuïtat encara que els rebrots estiguin controlats, fonamentalment perquè, òbviament, vinculat a la crisi sanitària hi ha una crisi econòmica i, per tant, hi haurà una retenció grossa també en matèria de rendes. Des d'aquesta perspectiva, el que cal pensar és que el xoc d'oferta de paràlisi de l'activitat econòmica donarà pas de manera gradual a un xoc de demanda on els consumidors i les rendes més vulnerables en seran clarament les més afectades i les protagonistes.
Clar, amb això s'espera que l'Estat reaccioni d'alguna manera, no compensi, però clar, l'Estat al mateix temps també ha vist una davallada important de la recaptació d'impostos. I ara tot seguit, ara tot fa un moment parlàvem amb els autònoms que no els hi perdonen les quotes dels mesos en què van estar inactius, però bé, tot i això s'espera que l'Estat tingui menys líquid, diguem-ne.
Sí, aquí el que cal pensar fonamentalment és que si se confirma el xoc de demanda i des d'aquesta perspectiva s'eviten els rebrots i no hi torna una paràlisi de l'activitat econòmica, podríem dir que ens trobem davant d'una crisi ja més econòmica que no sanitària, per tant una crisi que els economistes saben tractar. Els acords que hi ha hagut a Europa aquesta setmana posen de manifest doncs, que hi haurà una important injecció de despesa pública i, per tant, doncs, òbviament, doncs, substituiran la manca d'iniciativa privada tant de les famílies com de les empreses. I això, d'alguna manera, ajudarà a poc a normalitzar els comptadors de creixement i, per tant, esperaria que la recuperació econòmica es pogués ja començar a observar ben a finals de l'any 2022.
Ha trigat, però finalment ha reaccionat la Unió Europea i a l'Unison ha aprovat aquestes ajudes que diria que portaran al nostre país uns 140.000 milions d'euros. Com valora aquesta ajuda comunitària?
No, el cert és que la valora molt positivament, primer pel que suposa de consens i de capacitat d'arribar a un acord, després també per la possibilitat de que una part molt important d'aquests diners no siguin en forma de crèdit, sinó que siguin subvencions directes, transferències, i per tant això és important fonamentalment per Espanya, però també per les Balears, atès l'elevant nivell de dèficit i també de deute que ja acumulen les administracions, i per altra banda per tot el que suposa de posar en marxa doncs, tota una sèrie de reformes en matèria de digitalització, d'economia verda i per tant més sostenible i també doncs, vinculada a la millora del capital humà, perquè òbviament l'economia que tindrem a partir d'ara no serà exactament la mateixa que havíem conegut amb anterioritat, que cal recordar que les Balears precisament són una economia molt dependent del turisme de masses i que, òbviament, la Covid doncs, ha donat fort a la línia de flotació dels volums. I, per tant, òbviament, l'arxipèlag, que ja tenia pendent una revisió del seu patró de creixement, en aquesta ocasió doncs, l'haurà d'accelerar.
Pel que fa a les ajudes europees, bé, també suposa una important retallada de les polítiques socials. Ahir es va escenificar doncs, aquesta realitat al Congrés. Clar, això també pot deixar desassistida una part important de la nostra població.
Sí, es verà, vull dir que dins el programa de reestructuració econòmica la part social no hi ha hagut acord. No cop fa el cas, també vull insistir en que totes les altres potes del sistema de reestructuració econòmica estan orientades també a millorar el benestar. Tanmateix és vera que en aquelles rendes més vulnerables, amb una proporció que cal recordar, o Balears és important, que viu per davall del llindar de la pobresa i amb deficiències importants en matèria de dependència i de més, doncs, òbviament, l'ajuda social és molt important. Però també vull pensar que aquí, doncs, les administracions, precisament bona part dels seus pressupostos s'orienten precisament en aquest fet. I, per tant, avui podríem dir que aquest és l'aspecte que menys em preocupa de l'acord, no? Vull dir, perquè crec que tenim mecanismes propis com per poder fer front en aquesta situació d'emergència social, no? Si has donat el cas.
Un d'aquests mecanismes és la renda social?
Sí, un d'aquests mecanismes és precisament aquest, val? Potser no és l'únic, en qualsevol cas no s'han de veure tampoc de manera permanent, però sí que és bo que amb aquelles famílies o aquells individus que tenen dificultats clarament per treballar, per assolir unes rendes mínimes, doncs l'Estat hi contribueixi, perquè òbviament per la competitivitat d'un país tan important és que les empreses i l'administració siguin eficients, com que també hi hagi elevada cohesió social en el territori, i aquesta cohesió social depèn fonamentalment de que tothom tingui una vida digna, i per tant cal contribuir-hi.
Fa un moment vostè ens comentava doncs, que l'economia post-Covid ja no serà la mateixa. Com serà aquesta nova economia que ens espera després de la pandèmia o durant la pandèmia?
Bé, el cert és que és difícil encara, no?, visualitzar com serà aquesta nova normalitat de la que parlem tots. Però sí que és evident, per exemple, que algunes de les tendències que estaven en un estat embrionari doncs s'han accelerat com a conseqüència de la Covid. El teletreball és una d'elles, però també la digitalització de les empreses i al mateix temps doncs, la importància precisament de tenir uns patrons molt més sostenibles, menys orientats a la maximització del volum. Per tant, òbviament, hi haurà canvis. Estic convençut de que sorgiran noves oportunitats en matèria de negocis i en matèria laboral i que d'altres activitats econòmiques més tradicionals, doncs, òbviament, desapareixeran com a conseqüència de la Covid.
I al respecte del model econòmic, vostè apuntava, clar, o sigui, el turisme de masses potser ja canvia els seus comportaments. Tenim una oportunitat, en aquest cas, a les Balears per reconvertir-nos, però estem un poc desorientats, tinc la sensació, no, ara?
Sí, el cert és que el model econòmic de les Balears, que ha estat tan exitós durant els anys 60, 70, 80 i pràcticament fins entrat als anys 90, ja duia una sèrie d'anys, pràcticament 15, que mostrava unes senyals d'esgotament. No només esgotament des d'un punt de vista social o ambiental, sinó també des d'un punt de vista econòmic, perquè els rèdits que s'obtenien d'aquests patrons de creixement més intensius, més orientats al turisme de masses, podríem dir que havien tocat sostre. Això és com a conseqüència de la pròpia maduració d'aquest patró de creixement. I, per tant, tot convidava a encetar de manera progressiva una reorientació del model de creixement de les Illes Balears. Això és així a Eivissa, però també ho és a Mallorca, i encara que a Menorca pugui semblar que és manco rellevant, perquè és una economia menys dependent del turisme i menys orientada en el turisme de masses, també era necessari fer aquest ajustament. Durant anys aquest ajustament ha estat difícil de fer, perquè sempre hem vist el turisme com un motor de creixement i sobretot també com una cosa important, com una espècie de volant d'inèrcia. Aquesta peça que tenen els motors del cotxe i que permet que encara que hi hagi crisi econòmica, l'economia i, per tant, el motor continuï, no? I el turisme ha fet aquest rol tan important. I això ha dificultat, d'alguna manera, que se poguessin ajustar algun dels seus desequilibris econòmics, socials i ambientals. Amb la Covid, aquesta oportunitat està servida i, per tant, jo estic convençut de que ara accelerarem, d'alguna manera, alguns dels canvis que durant anys havien d'haver fet i que, insistesc, per una qüestió d'estabilitat associada al turisme, no havíem estat capaços d'emprendre. I jo estic convençut que aquests propers anys veuran canvis importants en els models de distribució, de comercialització, però també de prestació de serveis turístics de l'illa d'Eivissa.
I cap on? Cap on s'orientarà aquest canvi?
Bueno, fonamentalment el que cal pensar és que l'oferta turística de l'illa sigui objecte d'una major sofisticació. Fins ara hem col·locat sempre l'hotel en el centre de la cadena turística de valor. Potser a partir d'ara serà un element important, òbviament, però no serà l'únic i, per tant, quan parlem de turisme tindrem visions molt més àmplies. Turisme no és només un establiment hoteler, turisme són molts d'actors i fins i tot, més enllà de la pròpia cadena de valor, intermediació, comerç, restauració, fins i tot hi haurien de jugar rols importants altres sectors connectats, com per exemple la pròpia cultura, el propi medi ambient, amb un intent d'evolucionar de la prestació de serveis turístics, que és el que hem fet fins ara, a la creació d'experiència. I per tant, aquest és un vot que no és fàcil, però en qualsevol cas és el vot que les Balears han de fer si realment volen seguir prosperant. I per tant, des de la Fundació Impulsa sí que és veritat que estem posant eines i instruments damunt la taula perquè puguem fer aquest trànsit cap a la creació d'experiències on existeix l'intersecció art-negoci és una intersecció clarament guanyadora per les properes dècades.
Bé, abans parlàvem de com aquests mesos han castigat doncs, la demanda de les famílies. Ara mateix, en quin punt estem? Hem tornat a la normalitat o encara estem molt per sota?
No, estan clarament per sota en tots els àmbits. És a dir, cal pensar que avui per avui es veu que en matèria sanitària doncs les Balears i les Pitiuses no són una excepció, sinó tot el contrari. Podríem dir que la taxa de reproducció del virus és molt baixa, podríem dir que sempre que respectin les distàncies mínimes, que s'evitin les aglomeracions, som un destí segur i, per tant, som un territori segur, però és veritat que avui encara aquesta situació no està normalitzada. Des d'un punt de vista econòmic, doncs, òbviament, en caigudes tan importants com comentàvem, de la matriculació de vehicles, de la compra d'aliments, però també d'altres marcadors d'activitat econòmica vinculats a la construcció, a la indústria i, sobretot, al turisme, on pràcticament només un 35% de la planta hotelera està activa en aquests moments en el conjunt de les Illes Balears, doncs no podem parlar tampoc de normalitat econòmica. I des d'una perspectiva de normalitat social, el que és evident és que, tot i que els mecanismes de flexibilització de la regulació dels expedients de treball, els ERTOs, ha ajudat molt a mantenir un determinat nivell de renda, no es pot obviar doncs, que la major part de les famílies han vist la seva renda retallada, ja sigui la renda salarial, però també les rendes del capital, com a conseqüència dels alts i baixos que han experimentat també les bolses i els valors de molts actius, inclosos els valors immobiliaris. Per tant, òbviament, doncs, estem fora d'aquesta normalitat i jo deia abans doncs, que potser cap a l'any 2022 haurem normalitzat bona part d'aquests comptadors, però al mateix temps l'escenari, el decorat de darrere, haurà canviat significativament, n'estic segur.
Ara parlava del mercat immobiliari. Clar, pareix que almenys a Formentera els preus no han baixat ni de compra ni de venda. Encara és francament molt complicat doncs, fer-se amb un habitatge amb un primer habitatge en el cas d'un treballador, diguem-ne, amb un sou mitjà.
Sí, això, òbviament, és així per una qüestió de caràcter estructural, i és que hi ha una manca d'oferta atès a l'elevada demanda que hi ha, i al mateix temps també, degut fonamentalment a que aquestes restriccions d'oferta doncs pateixen també la pressió internacional de compra, i per tant aquí l'efecte es dilueix una mica. Però si miràssim els preus mitjans del metre quadrat, ens donarem compte els propers mesos que òbviament hi haurà un ajust a la baixa i que per tant serà també més fàcil en principi no ja tant adquirir un habitatge sinó també accedir a un règim de lloguer.
Què li agradaria que fes al govern de Sánchez d'ara en endavant?
Bé, el cert és que resulta difícil fer grans receptes perquè la situació és certament molt complexa. Però si hi hagués de demanar una cosa, sí que demanaria un punt de valentia de cara a emprendre algunes reformes estructurals que Balears té pendent i Espanya també en matèria laboral i en matèria, com dic, de producció i de productivitat, sobretot. Des d'aquesta perspectiva, perquè són reformes que hem anat deixant enrere, pot ser per una tentació més orientada a recuperar marcadors d'activitat i no tant de fer front en aquests canvis. Però en qualsevol cas, jo crec que des d'Europa també se'ns insistirà molt en fer reformes de caràcter més estructural i, per tant, estic convençut que veurem, com deia abans, canvis importants en el decorat de darrere.
Antoni Riera és director de la Fundació Impulsa. Li agraïm molt aquests minuts amb nosaltres aquí a la Ràdio Pública de Formentera, a Ràdio Illa. Que tingui un feliç dijous.
Moltes gràcies a vostè. Gràcies a tots.